tercera hora del programa, com els dèiem, amb la referència que ens fa l'Òscar Royo, aquesta mena de crítica, al nou àlbum que va aparèixer tot just fa una setmana de Noel Gallagher, un dels integrants dels Oasis que tot just fa uns dies, com dèiem, una setmaneta, divendres de la setmana passada, va tenir aquest doncs, nou treball, tercer àlbum de Noel Gallagher amb els High Flying Birds, amb una producció de David Holmes i que es diu Who Built the Moon? Qui construeix la lluna o qui aixeca la lluna?
Exacte. Una pregunta d'entrada. Tu t'agraden les motos?
A mi m'agraden les motos.
Has vist alguna vegada una moto amb cendrer? O em portes?
No, és una mica inútil.
No, i a més seria raro.
Seria raro.
Doncs sí. Això respondria a Noel Gallagher.
Sí? Una mica així. De tota manera, ara que mentre estàvem a punt d'obrir el micròfon, estàvem parlant amb el Carmona, tu i jo, a vosaltres no us acaba de matar? I resulta que ha tingut crítiques molt bones.
Doncs si fas una mitjana, que jo l'he fet fa un moment, doncs pràcticament et sortiria, saps què fan com amb el cinema, això que hi posen les 5 estrelles, o obres de teatre hi posen aplaudiments i tal, doncs a les estrelles que posen els discos, si fas la mitjana li surt un 7,5 sobre 10.
Uh-huh.
Que no està malament, és
més
que aprovat.
No, no, absolut, per això.
En tot cas, a veure, això va a gustos, i si no, frase del meu amic Lliteres, els gustos i el Pantone.
Sí, sí, no, per gustos, no, per gustos colors i per colors el Pantone.
Exacte. Exacte. Doncs, a veure, a mi m'agrada més el del germà, que el vam col·locar també aquí on donem la nota a principis de temporada, però en fi, hi ha molta gent que li agrada molt doncs, el que està fent Noel Gallagher. Suposo que també el que comentaves tu aquest matí, hi havia molt interès amb el germà perquè era el primer disc en solitari, i que ell mateix va dir, te'n recordes que ho vaig explicar aquí, que si això no li sortia bé igual plegava.
Clar.
I en aquest cas doncs, el de Noel ja és el tercer. En aquest cas, doncs, el Who Built the Moon, tercer disc d'estudi d'aquesta banda de rock britànica, Noel Gallagher i els High Flying Birds, escrit i produït per el líder de la banda, l'excomponent dels Oasis, i David Holmes, que aquest senyor va ser un productor molt, molt reputat en la dècada dels 90, finals del segle passat, dins el món de l'electrònica. Va sortir la setmana passada, el 24, era divendres passat, amb el segell Sourmash. Avui, doncs, amb la Carmona, hem obert amb el primer dels temes que hi ha en aquest disc, que es titula Four Knocks, i el segon, doncs, a part de la crítica, coincideix a dir que seria una de les tres millors cançons del disc. En canvi, una altra crítica diu que és infumable. Doncs que jutgi la gent a veure què li sembla aquesta Holy Mountain. Doncs, si et sembla, mirem una miqueta primer qui és Noel Gallagher. Molta gent, doncs, evidentment, el faria el principal responsable, si vols tu, de que petés tot als Oasis.
Tenint un caràcter un pèl complicat,
exacte,
no?
Exacte, té un caràcter un pèl complicat, més que el germà. Però, en fi, ja veuràs també que no va tenir una vida fàcil i, sobretot, una infantesa fàcil, perquè portava més bardo, pobre tio, el pare alcohòlic, en fi, que va rebre bastant. Va rebre el punt, Àlex, de quedar-se tartamut. Imagina't els mastegots que va rebre. Doncs en aquest cas, a veure, ell ho ha explicat recentment en una entrevista. Si s'hagués d'arribar a una conclusió de per què es van separar els Oasis, doncs és molt fàcil. Ell era el segon veu i principal guitarrista dels Oasis i el que volia era cantar més. I en canvi el seu germà el que volia és compondre més i cantar menys. No es van posar d'acord i va petar tot. Això ho ha explicat ara, doncs, fa relativament poc. Evidentment que van dominar, doncs, per contrarrestar tot aquell gran moviment del grunge, doncs ho van fer amb tota l'escena aquella del Britpop, que n'hem parlat moltes vegades en els aparadors musicals i tal. Doncs nascut a Longside, això està a Manchester, de pares irlandesos, i en aquest cas doncs també va rebre molta mofa, perquè si et fixes una miqueta amb la cara, diguéssim que té unes celles bastant poderoses, si has fixat o no, que una mica així unicejo, doncs tot això li va valdre que de petit li diguéssim Brezhnev.
Te'n recordes el que havia estat
el
líder
el president de
de
la Unió Soviètica, doncs entre les mofes, evidentment el tracte del seu pare, etcètera, etcètera. Però clar, aquí hi va haver una complicació. Eren tres germans, n'hi ha un altre que és bastant desconegut, que és el Paul, que no es deu dedicar tot el tema aquest de la música, i si no ho deu fer potser per vies no tan populars i tan a la vista. Però en aquest cas, doncs, tots dos es van quedar tartamuts d'aquests mastegots que van rebre per part del pare, i va ser un divorci d'aquells que es va eternitzar. La seva mare no va aconseguir endur-se'ls fins 6 anys després, i va acabar, diguéssim, bastant desesperat, i d'aquí diuen que li ve aquest caràcter que, diguéssim, i ho dic així de manera planera, que és un tio que no està d'hòstia, a la primera que l'empipes, i si no, algun fotògraf d'aquests de la premsa groga i tal, en és testimoni directe.
I per enviar a rodar un producte d'èxit com era Oasis, sí. Que a la gent li pot agradar més o menys, però que tenia legió d'admiradors.
Sí, sí, doncs que els té molt ben posats i aquest caràcter li vindria una miqueta doncs, aquesta infantesa que va patir. Anirem explicant més cosetes, després entrarem ja en el disc. El tercer tema, per cert, que tu aquest matí has comentat, diu, hi ha 11 cançons, també, doncs, personatge molt afable, en aquest cas el Noel Gallagher, que ens fa un gran regal, és un tio detallista, posa 11 cançons en la versió original del disc i 12 en la deluxe. És a dir, la deluxe en posa una. Normalment se n'hi posa dues o tres.
Sí, home,
i
com
tal.
A mínim per justificar la diferència
de
preu.
De preu, exacte. Doncs ell aquí es marca un gran detall i ens hi posa un tema de regal. Mira, el tercer tema del disc es titula Keep on Reaching. Estem davant d'un personatge doncs, que, entre altres coses, és molt seu, és molt tancat, també li ve doncs, d'aquest caràcter. Explica la història que doncs, el germà Paul, com que era el gran, doncs, tenia una habitació per ell mateix, en canvi ell va haver de compartir habitació amb Liam i sempre ha volgut tenir doncs, aquells moments de solitud, que suposo que tots agraïm, de tant en tant. A mi no em fa res un quart d'hora sol i que ningú m'atabali.
No, això és veritat,
Ni que sigui 10 minuts al dia per mi, per pensar
això
en les meves
coses.
Això és veritat,
i a vegades gent que s'estima molt, vull dir que hem fet sempre molta broma amb això dels oasis i que van acabar amb estagots, però vull dir, probablement sí que s'estimin molt, el que passa és que hi ha gent que ha estat massa temps junta i no pot treballar junts, ja només falta, a més, que hagin de treballar junts. No?
Doncs tot això hauria implicat una miqueta doncs, que fins i tot va arribar a negar que estés gravant el seu primer àlbum en solitari. Li van dir l'any 2010, li van dir, home, ens hem assabentat que tens 12 o 13 cançons, que estàs en estudi i tal, diu, no, és veritat. I va aparèixer un tuit, ja saps que les xarxes són així una miqueta...
La carga al diablo.
Exacte. Doncs va aparèixer un personatge que es diu Josh Franchetti, que és el cantant del grup You, Me at Six, i va deixar caure un tuit dient, puedo escuchar a Noel de Oasis tocando sus nuevas canciones desde el estudio del Lau. Això és el que va penjar, és el tuit tal com surt, evidentment que en català seria el mateix. Diu, absolutament al·lucinant, així acabava el tuit. Però clar, llavors ja hi va haver xou de dir, escolta, que ara ja...
Què ens estàs dient?
Què ens estàs dient? Doncs ara ja està pel tercer, aquest sí que és veritat, ha estat una miqueta més obert al públic, i doncs hi ha temes destacats. Un altre dels que la crítica coincidiria a dir que és dels millors del disc és el quart tema, es titula It's a Beautiful World.
A Beautiful World és el segon single, hem escoltat ja els dos treballs, els dos tracks que han estat publicitats com a single. El primer és el número 2, el Holy Mountain, i el segon és aquest Beautiful World, Holy Mountain, des de l'octubre, ja sonant en diferents plataformes, i It's a Beautiful World des de fa una setmana abans de sortir, des del 17 de novembre. Sormash és la discogràfica, Òscar, d'aquest àlbum, que veig que està qualificat com a rock, rock alternatiu i rock psicodèlic.
Sí, 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 jo em quedaria amb el de psicodèlic,
El rock raruno.
Sí, sí, és rock raruno. Doncs, a veure, una discogràfica d'aquestes que m'agraden a mi, discogràfiques d'un catàleg més aviat petitet, però buscant més qualitat, Hi ha altres empreses d'aquestes que, evidentment, doncs,
tenen molt
catàleg, però la qualitat és bastant discutible. Doncs, en aquest cas, m'he fixat que hi havia coincidències en la crítica, dient que ja era estrany que tardés tant a treure un disc amb una sonoritat com aquesta. Més perquè se sap que des que es va separar dels Oasis, doncs s'ha passat temps treballant amb Goldie, temps treballant amb gent com els Chemical Brothers, i en canvi hi ha resta de la crítica que diu és un so molt estrany per un tio que és un obsessionat dels Beatles. Hi ha alguna referència en algun tema que recorda el Come Together, per exemple, del Lennon i tal. Però sí que és veritat que, a més, hi ha una relació, si busques una miqueta en la història, perquè, a veure, són col·laboracions aquestes esporàdiques, però que poden marcar una línia en el futur treball. I avui, remenant, m'he fixat que es va tirar 3 mesos treballant amb els Primal Scream. Clar, tu dius Primal Scream, Chemical Brothers, clar, tot això passa per l'electrònica, la psicodèlia i aquestes coses. Clar. Dius, potser sí que havia tardat una miqueta massa. El so sí que l'ha trobat, però en aquest cas, diguéssim, ha intentat fusionar, jo crec, una cosa electrònica amb una miqueta de, com dir-t'ho això, d'espiritualitat que deu portar a dins, i hi ha temes, ara ho comentava amb el David, que la veritat es fan molt, molt carregosos. Avui, doncs, informant-me una miqueta del tema, m'he fixat en una cosa que a mi m'ha sobtat, que és que, a veure, tu quan comences el programa al matí, o jo, tenim un guió, tenim una escaleta, sabem més o menys per on aniran els trets, per més que sempre fem la conya aquella que la ràdio per això és immediatesa, i pot haver algun que altre canvi. Ahir, per exemple, hi havia consell, no sabíem si tornaríem o no, no sempre depenem de nosaltres, però hi ha una mínima estructura. Doncs sembla ser que el productor del disc, el David Holmes, com et deia, doncs, superestrella en el món de la producció musical electrònica de la dècada dels 90, es veu que li va dir, no vull que vinguis ni un dia a l'estudi amb res preparat. Clar, quan portava alguna cosa preparada es veu que ja se n'anava directament cap al so més Oasis. I a l'altre li deia, no, que això ja ho has fet, intenta innovar. I a partir d'aquí, clar, la cosa és estranya, perquè també deu dependre una miqueta de quin dia tens, es veu que agafava la guitarra i provava tot el que havia anat aprenent durant els anys, i l'únic que se li critica una miqueta és que aquest tipus de música, a veure, coses d'aquestes així psicodèliques i tal, les feia fa 50 anys. I ho feien grups com els Beatles, ho feien grups com els Rolling Stones, però ho feien l'any 60 i pico, el 66-67, que eren molt joves. Clar, molts l'acusen d'anar a buscar una sonoritat quan aquest paio té 50 anys ja.
És que ara exactament estava mirant això. Va néixer el 29 de maig del 67 i ens sembla que els germans Gallagher siguin dos joves. I, home, 50 anys tampoc és que siguis...
A veure, estàs a la flor de la vida, però la bona etapa ja t'ha passat.
Però, evidentment, no tens 30 tacos. Vull dir.
Doncs alguns li critiquen una miqueta això, que vagi tard, si vols tu, amb el buscar aquestes sonoritats. Mira, anem amb més coses. Estaríem pràcticament a l'equador del disc amb She Taught Me How to Fly.
Si el volem veure, el més a prop, París. París, perquè...
I és un bon lloc per anar, també.
No és mal lloc, evidentment que no ho és, no. De mal lloc per anar, només faltaria. Doncs hem estat mirant una miqueta la gira. Precisament començaria el mes d'abril de l'any 2018 amb dos concerts a l'Olímpia de París, el 3 i 4, i després Bèlgica, Alemanya, Itàlia, novament Alemanya, República Txeca, Holanda, Luxemburg, etc, etc, acabant durant el mes de maig, finals d'abril i principis de maig, al Regne Unit, a Brighton, Glasgow, Aberdeen, Londres, Nottingham, etc, etc, etc. Però no el tindríem, per exemple, no té cap concert programat a l'estat espanyol.
Que no es deixi caure en algun festival. Aquests dies es van confirmant noms.
Ara van sortint noms, sí.
El Mad Cool Festival i altres, sí. Van traient noms, doncs, a veure una miqueta què passa. En tot cas, acostuma a ser un paio, per això també que els tira molt, allò de l'elàstic, les estira bastant, les gires. Quan treu un disc, pot tirar-se un any i mig tranquil·lament, doncs, voltant. Aquestes dates que deies de París, dos dies seguits, si us hi fixeu, 3 i 4 d'abril, dues nits consecutives a l'Olimpia. A veure, tu fa molts anys que em coneixes, saps que hi ha una cosa que sempre t'he dit que m'han pipat molt, que és allò de l'agafa fama i fot-te geure. Doncs aquí jo crec que si una cosa li hem d'agrair al Noel Gallagher és que ha sortit una miqueta d'aquesta zona de confort, perquè clar, és que és molt fàcil, saps? Allò d'agafa una línia i com que funciona i sóc qui sóc, doncs quanta gent hi ha que ha tret 10 discos i són tots lineals, que escoltes el primer i al cap de 20 anys en treu un altre i dius, hòstia, l'hagués tret fa 20 anys era el mateix.
Sense que em diguis de qui és, ja sé de qui és.
Sí, va per aquí. Que a veure, a mi també m'agrada que hi hagi una sonoritat que identifiqui algú, i allò que diem a vegades amb tu, que escoltes 3 notes i dius, hombre, que ja veiem per on va. Doncs ha sortit d'aquesta zona de confort, tot i així, doncs quan t'escoltes el disc, a part de 3-4 temes, diguéssim, que no veus que hagi hagi avançat massa ni veus aquella aposta arriscada. Ell ha parlat molt d'això, de no, jo m'arrisco a fer una cosa diferent. El risc aquest jo tampoc l'acabo de trobar massa, almenys en les 11 cançons del disc. Vinga, anem amb una que és, no sé per què, ja decidireu vosaltres i la vostra orella si us agrada més o menys, de totes les 11 cançons, o 12 que hi ha en la versió llarga, entre cometes, és la cançó més criticada de totes. A veure què li trobeu, és Be Careful What You Wish For.
David Carmona, torna a posar el principi d'aquest tema, el principi que t'ha estat, i intentarem fer un exercici d'aquests una miqueta auditius, a veure si la gent li sembla o no li sembla el que ens ha semblat a nosaltres. És el mateix, eh? Vinga, i ara ho fonem amb el que jo t'envio des d'aquí, eh? Vinga. Aquest és Lennon, McCartney i companyia, són els Beatles amb el Come Together, que per mi l'entrada és propastada.
Per això l'han rajat, perquè Noel, eres un copión, directament.
O, bueno, sempre pots dir, sí, no, no, un homenatge, exacte, sí. Revisitat, no?
Exacte, doncs, a veure, que n'hi ha mil i una versions, d'aquesta cançó del Come Together, la va versionar Michael Jackson, la versió dels Aerosmith...
Que el títol és bo, eh? Be careful what you wish for, que en el fons és com completar aquella frase feta que diuen, vés en compte amb el que desitges, no fos cas que es compleixi.
Exacte, doncs, aquí, doncs, l'ha enganxat una miqueta a la crítica, i pel que he llegit s'ho han pres malament. En fi, a veure, cadascú es pren les coses, doncs, com vol, i acostuma a passar tot això, doncs, amb la música, amb el cine, amb el teatre, amb tot, que és que si tens la crítica més a favor, doncs vas allò de viento en popa y a toda vela, i si hi ha algun crític qui no li caus massa bé és el que normalment et destrossa. I aquesta cançó hi ha hagut un crític que he llegit fa una estona, em sembla que era de FM, que l'ha deixat allò pentinat sense pinta, dient que això era una còpia barata i que fins i tot l'ha acusat de... espera, que ho tenia apuntat, això. Ah, sí, de insultar Lennon intentant fer una cosa que no seria ni Brian Ferry ni Ricky Martin en el millor dels seus moments. Això és el que li ha escrit el crític aquest.
Déu-n'hi-do.
Hi ha d'haver una miqueta per tot. Doncs, si et sembla, ho tancarem avui amb el setè tema d'aquests 11 que hi ha al disc, que es titula Black and White Sunshine.
Gràcies, company.
Cuida't molt.